La xarxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Oriol Junqueras no podrà ser finalment el cap de llista d'Esquerra Republicana pel 10-N. La Junta Electoral Central ha rebutjat la seva petició de ser restituït perquè considera que la proclamació de candidats és un acte ferm que ja va tenir el seu període de recurs. Montse Manent.
I a aquesta hora també estem pendents de la decisió de l'AGEC sobre la denúncia interposada pel Partit Popular per prohibir els actes convocats per Tsunami Democràtic demà en aquesta jornada de reflexió.
El Tribunal Suprem ordena a la GEC que permeti votar els policies desplaçats a Catalunya pel dispositiu del 10-N.
El dispositiu haurà de controlar 2.670 col·legis repartits a tot Catalunya. Hi haurà 8.365 meses electorals per escollir 48 diputats i 16 senadors. A Badalona, més de 150.000 persones estan cridades a les urnes.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Després d'una campanya electoral amb pocs actes a Badalona, diumenge 10 de novembre, més de 156.000 badalonins estan cridats a les urnes. A la ciutat hi haurà 233 meses repartides en 44 col·legis. Seran els quarts comicis d'aquest 2019. A Badalona, de cara a la nit d'eleccions, els partits polítics faran seguiment dels resultats de la jornada a les seves respectives seus acompanyats dels militants.
El Consell de Ministres porta al Tribunal Constitucional dues resolucions de la Mesa del Parlament de Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació, presentades per la CUP.
Ha estat en l'últim Consell de Ministres de la legislatura on la portaveu del govern, Isabel Celà, ha acusat el Parlament d'incidir en la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació declarat anticonstitucional.
Que el president del Parlament, el secretari general i els demás membres de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las reconsideraciones estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional. Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite el Parlamento pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña.
Catalunya ja disposa d'un tractament preventiu del VIH gratuït. Es dispensarà només als hospitals i a persones sanes que tinguin un alt risc d'infecció.
Es calcula que es beneficiarà unes 2.500 persones. El director de prevenció del VIH, Joan Colom, ha explicat què han de fer per rebre aquest tractament.
Qualsevol persona candidata pot anar doncs, a qualsevol d'aquests dos centres o als 19 altres, un facultatiu el valora, li fa les proves pertinents per assegurar que no té el VIH, i al cap d'un mes, aproximadament, pot prescriure-li. Està previst també en el protocol que hi haurà un mínim de 4 visites anuals. En aquestes 4 visites anuals, precisament, es valora la capacitat d'adherència i el compliment del tractament.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la declaració del Museu de Lleida com a museu d'interès nacional.
El TCJ ha acceptat el recurs dels bisbats d'Osca i Barbastre Monzón. Consideren que aquesta declaració suposa una protecció que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Fons de la Conselleria de Cultura defensen, però, que el procediment administratiu va ser correcte i que no afecta la situació jurídica dels béns en litigi. És una consideració que l'historiador Albert Velasco.
És una declaració administrativa, cultural, és a dir, per regir el dia a dia de la institució, a nivell de pressupost, d'acollida a una sèrie de línies de subvencions, però, i cal dir-ho molt clarament, aquesta declaració no afectava a la propietat de les peces.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La predicció meteorològica d'aquestes properes hores vindrà marcada per una banda pel vent de component oest que bufa amb ratxes molt fortes a la meitat oest del territori i també per un augment progressiu dels núvols amb algunes precipitacions que ja fan acte de presència a zones del Pirineu, altres zones del terç nord i també del terç oest. A partir de la nit, els núvols minvaran, les precipitacions també, tret del vessant nord del Pirineu, on es mantindran fins a demà al mig matí aproximadament. De fet, començarem la jornada de demà amb predomini del sol tret del vessant nord del Pirineu i serà a partir de mitja tarda quan tornarà a arribar un sistema frontal que deixarà núvols abundants i algunes precipitacions a partir del vespre. El vent encara demà matí bufarà amb ratxes molt fortes i anirà fluixant a partir de les hores. A més, parlarem d'un avís de neu. A cotes d'uns 1.400 metres podrien acumular 20 centímetres de neu al vessant nord del Pirineu i la cota podria baixar puntualment fins als 900 o 1.000 metres en moments on la precipitació sigui més intensa. Temperatura avui semblant una miqueta més baixa, demà es recuperarà un parell de graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora pocs problemes per circular per la xarxa viària catalana, destacant només tres vies. A la B23 trobem retencions habituals en l'ús de Papiol en un tram de 2 quilòmetres per enllaçar amb l'autopista AP7. També cues a la C58 entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona i a l'altura de Sant Quirze, en aquest cas en sentit nord. A la ronda de dalt, cues intermitents entre la carretera d'Esplugues i Horta en sentit Trinitat. I per últim, comentar-vos que Julià Tori circula amb cadenes a la C28 al Port de la Bonaigua. De moment, això és tot. Des de Català Trànsit, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Oriol Junqueras no podrà ser finalment el cap de llista d'Esquerra Republicana pel 10-N. La Junta Electoral Central ha rebutjat en aquest últim dia de campanya electoral la seva petició de ser restituït perquè considera que la proclamació de candidats és un acte ferm que ja va tenir el seu període de recurs.
Segons la GEC, ha acabat el termini per recórrer, però a més considera que la LOREC no preveu que siguin elegibles les persones amb sentència ferma de pena de presó. Els republicans argumentaven que el Suprem va condicionar la inhabilitació a la resolució que ha de fer la setmana que ve al Tribunal de Luxemburg i que, per tant, no estaria inhabilitat fins aleshores. Paral·lelament, Esquerra ha presentat un altre recurs davant el Tribunal Suprem sol·licitant la llibertat de Junqueras.
Pendents també a aquesta hora de la decisió de la Junta Electoral Central sobre la denúncia interposada pel Partit Popular per prohibir els actes convocats per Tsunami Democràtic demà en aquesta jornada de reflexió.
Tsunami Democràtic ha convocat actes de caràcter lúdic, però també reivindicatiu a 300 municipis de Catalunya per demà dissabte. El PP n'ha demanat la suspensió. Els populars han presentat recursos davant de les quatre juntes electorals provincials de Catalunya. Considera que tenen la finalitat d'influir en el sentit del vot dels ciutadans a les eleccions. Pel que fa a les convocatòries de Tsunami Democràtic, els experts asseguren que la GEC les suspendrà basant-se en precedents com el 15M, en què es va prohibir una manifestació dels anomenats indignats durant la jornada de reflexió de les generals del 2011.
Doncs entre tota aquesta programació d'actes del Baix Empordà, per exemple, s'han convocat actuacions a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, la Bisbal i Palamós. Televisió Costa Brava, Xavier Torrent.
A la vila de Josep Pla hi ha activitats organitzades des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, amb xocolatada, activitats infantils, debats i xerrades i un fidacte amb festucs, Manel Avellan, Trio i altres grups musicals. Els actes s'han convocat a Plaça Nova i es demana als i les assistents que portin taules, cadires, jocs de taula i sopar per compartir. A Sant Feliu de Guíxols, des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, s'ha convocat un taller de màscares, una passejada per la ciutat i una castanyada popular davant l'Ajuntament. A Palamós, com a Palafrugell, hi ha activitat musical final. Els actes començaran a les 4 de la tarda a Plaça Catalunya amb una enganxada de llaços grocs i cartells, diverses artístiques per denunciar la repressió, un berenar popular, micro obert perquè tothom pugui fer les seves reflexions i un final de festa musical. A Torroella de Montgrí s'ha organitzat una castanyada popular a la plaça de la Vila a les 6 de la tarda, on es demana als i les assistents que portin propaganda de partits polítics per fer-ne una foguera. A la Bisbal sortirà a les 6 de la tarda una cercavila popular des del pavelló i fins a la plaça Llibertat, on hi haurà un concert.
I encara un darrer apunt d'aquesta reunió de la Junta Electoral Central. Aquest divendres, el Tribunal Suprem ordena a la GEC que permeti votar els policies desplaçats a Catalunya pel dispositiu del 10-N.
El Suprem ha acceptat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat de la Policia Nacional, JUPOL, contra l'acord de la GEC de dimecres, en el qual rebutjava prendre les mesures necessàries perquè els antidisturbis puguin exercir el dret a vot. Només podran acollir-se, però, aquestes mesures excepcionals als agents de la Policia Nacional que hagin estat desplaçats sense advertència prèvia a partir del 31 d'octubre del 2019 inclòs.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Precisament la polèmica del vot dels policies ve per l'ampli dispositiu policial previst des del Ministeri de l'Interior per cobrir aquesta jornada electoral a Catalunya. Més de 4.500 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil controlaran, juntament amb 8.000 Mossos d'Esquadra, els diferents col·legis electorals repartits a Catalunya.
En total s'obriran 2.670 col·legis a tot Catalunya i hi haurà 8.365 meses electorals per escollir 48 diputats i 16 senadors. D'aquests, 32 diputats són per Barcelona, 6 per Girona, 4 per Lleida i 6 per Tarragona. Més de 5.600.000 catalans estan cridats a votar aquest 10-N. El Ministeri de l'Interior ha previst un ampli dispositiu policial per garantir la normalitat a la jornada electoral. Així ho ha assegurat aquest migdia la ministra portaveu Isabel Celà, que ha qualificat el reforç policial de totalment adequat.
El despliegue en Catalunya se ha estudiado, lo han estudiado las instituciones competentes, en este caso el Ministerio del Interior, obviamente sigue con la coordinación de los Mossos, que no dejan de ser más que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y será el adecuado para que el ejercicio del voto se haga con total garantía.
I pel que fa al territori, cada municipi es prepara per aquesta nova convocatòria electoral. A Badalona, per exemple, més de 150.000 persones estan cridades a les urnes. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Després d'una campanya electoral amb pocs actes a Badalona, diumenge 10 de novembre, més de 156.000 badalonins estan cridats a les urnes. A la ciutat hi haurà 233 meses repartides en 44 col·legis. Seran els quarts comicis d'aquest 2019. A Badalona, de cara a la nit d'eleccions, els partits polítics faran seguiment dels resultats de la jornada a les seves respectives seus acompanyats dels militants. Esquerra Republicana ho farà al local de l'agrupació, al carrer Juli Garreta, de dalt la vila. En Comú Podem ho farà al Raval, al carrer La Trilla, mentre que els socialistes seguiran l'escrutini a la seva seu, al carrer 2 de Maig. Al barri de la Salut, en concret a la seu que el Partit Popular té al carrer Salvador Seguí, hi seran els militants populars, mentre que els de Junts i la CUP ho faran al barri del Centre. Mentre que els copaires es reuniran a la cooperativa Acord de Marina de la Rambla, Junts per Catalunya ho farà al local que tenen al carrer de Mar.
I finalment, la Junta Electoral Central permet la trobada gegantera d'aquest diumenge a Sant Joan de Vilatorrada, que havia prohibit en un inici perquè coincidia en plena jornada electoral. Ara la GEC permet que la trobada es mantingui pel 10 de novembre, però sempre i quan l'Ajuntament supervisi l'acte i garanteixi el desenvolupament de les eleccions. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la Junta Electoral de Manresa finalment ha rectificat i ha decidit permetre la trobada gegantera que s'havia previst per diumenge, malgrat coincidir amb la jornada electoral. Davant la primera negativa de la Junta de celebrar la trobada gegantera en diumenge, l'acte s'havia avançat a dissabte a la tarda, malgrat que no fos la millor opció. L'alcalde, Jordi Solarnou, havia defensat que la trobada es faria sí o sí aquest cap de setmana, de la mateixa manera que es fa cada any des de fa 37 edicions. Ell mateix ha explicat que vincula la decisió de la Junta Electoral de Manresa amb el fet que es tracta de la població on hi ha la presó de Lledoners.
Sant Joan de Vilatorrada, estem en el punt que estem, és on tenim la presó de Lledoners, i crec que això, el fet de veure Sant Joan de Vilatorrada, doncs la Junta Electoral ha pensat que aquí podria passar alguna cosa realment greu. Jo penso que en cap moment, nosaltres som pacífics, i en cap moment no hi ha d'haver cap altercat.
Segons ha escrit Canvia la Junta Electoral aquest divendres, els responsables de la colla gegantera, es pot fer la trobada sempre i quan l'Ajuntament supervisi l'acte i es garanteixi el desenvolupament normal de la jornada electoral i l'accés i sortida dels col·legis.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En política, a última hora, el Regne Unit accepta ara la tramitació de l'euroordre contra Clara Ponsatí i el jutge haurà de decidir sobre la seva extradició. El Regne Unit ha acceptat finalment la tramitació d'aquesta euroordre contra la consellera Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia. La policia britànica ha acceptat les declaracions del jutge Pablo Llarena i ara comença el procés judicial a Escòcia.
Com dèiem, precisament avui el jutge Pablo Llarena havia fet arribar la informació complementària requerida per les autoritats britàniques sobre l'ordre de detenció contra Clara Ponsatí, però el magistrat havia evitat utilitzar la paraula sedició en l'escrit. Llarena havia fet arribar la informació complementària requerida amb arguments sobre la desobediència i la violència, però sense parlar de sedició. Exposava que la llavors consellera Clara Ponsatí havia firmat el decret de convocatòria del referèndum de desobeint així les instruccions del Tribunal Constitucional que havia declarat el procés nul. I també detallava que va desobeir quatre resolucions d'aquest tribunal.
I el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres demanar al Tribunal Constitucional que anul·li dues resolucions de la Mesa del Parlament de Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació. Una és la proposta de la CUP que el ple del Parlament expressés la seva voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació. L'altra és la moció de la Mesa del Parlament de rebuig a les demandes de reconsideració presentades per Ciutadans, el PSC i el PP en contra de la resolució de la CUP. Irene Segalés, bona tarda.
Bona tarda. En la compareixença posterior al que ha estat l'últim Consell de Ministres, la portaveu en funcions del govern espanyol, Isabel Celà, ha acusat al Parlament d'incidir en la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació que, segons ha dit, el Tribunal Constitucional ha declarat nul i inconstitucional en dues sentències.
El gobierno considera que el president del Parlament, el secretario general y los demás miembros de la mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las reconsideraciones estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional. Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite el Parlamento pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña.
A través de Twitter, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha pronunciat respecte a aquesta petició del govern espanyol al Tribunal Constitucional. Torrent ha acusat el govern del PSOE de seguir judicialitzant, amenaçant i censurant i ha insistit en defensar que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot.
I encara un darrer apunt. Avui la Comissió Europea ha reclamat a Josep Borrell respecte a les regles i a la confidencialitat del sistema de comunicació Sirene.
El ministre d'Afers Exteriors va fer una piulada sobre la rectificació de l'ús del terme desproporcionada que van utilitzar les autoritats britàniques en relació a l'euroordre contra Clara Ponsatí.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant la presumpta agressió a una menor de 17 anys a Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès.
Els fets haurien tingut lloc aquest passat dijous, quan dos homes encaputxats haurien agafat a la jove i l'haurien portat dins una furgoneta negra. Un cop a dins, l'haurien intentat punxar amb unes agulles, però la jove hauria aconseguit escapar-se.
El col·lectiu feminista de Sant Cugat, Hora Bruixa, ara mateix concentrat en suport a la jove davant de l'Ajuntament del municipi vallesà per protestar precisament per aquests fets. Anem, doncs, fins allà per saber l'última hora d'aquesta concentració. Allà hi tenim el nostre company de Cugat.cat, Sergio Morales. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix ens trobem en aquesta concentració a la plaça de la Vila davant l'Ajuntament de Sant Cugat, on un centenar de persones mostra el rebuig a aquesta presumpta agressió que es va produir, com bé comentaves, aquest dijous al barri de Volpelleres de Sant Cugat. Des del col·lectiu Hora Bruixa, que han estat les encarregades de mobilitzar la ciutadania per rebutjar aquesta presumpta opció, critiquen l'actitud dels Mossos d'Esquadra, que asseguren es va mostrar incrèduls davant la presentació d'aquests fets ahir a la comissaria de Sant Cugat. També explica des d'aquest col·lectiu, lamenten el llenguatge que s'ha utilitzat des dels mitjans de comunicació i lamenten, asseguren, que s'ha qüestionat la versió que elles mateixes ofereixen. Ara mateix acaba aquest acte amb un parlament que ha estat força llarg, gairebé 10 minuts d'explicació dels fets, i insten les autoritats, i en especial els cossos de seguretat, a incorporar la perspectiva de gènere en les seves accions per evitar que situacions com aquestes es tornin a produir. De moment, però, seguim pendents que els Mossos d'Esquadra confirmin si realment aquests fets es van produir i, en cas que es confirmi, no s'ha suposat l'última hora.
Doncs gràcies, Sergio, des de Cugat.cat. I encara parlant de violència masclista, a Tàrrega, a l'Urgell, s'ha presentat la campanya Digues Prou, no estàs sola, que pretén donar suport a les víctimes. La campanya inclourà una desena d'activitats de prevenció i sensibilització d'aquesta problemàtica. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruix.
En el marc de la campanya Digues Prou, no estàs sola, l'Ajuntament de Tàrrega treballa des de l'any 2014 en la prevenció i sensibilització contra la xacra social de la violència envers les dones. La Regidoria d'Igualtat endega aquest novembre una nova edició del cicle, integrat enguany per una desena d'activitats de conscienciació, que compta amb el suport de diferents entitats i institucions. La novetat d'enguany serà la convocatòria aquesta setmana vinent del primer congrés sobre com detectar i prevenir les violències masclistes, dimarts 12 de novembre. Es tracta d'una iniciativa pedagògica que s'adreça especialment a l'alumnat de primer i segon de batxillerat dels centres de secundària de Tàrrega. Alba Pijuan és l'alcaldessa de Tàrrega.
Ajudar a prevenir ja de joves i a detectar, també molt important, en situacions de violència de gènere contra les dones. I això jo crec que és fonamental perquè l'educació al final és la base de tot i si volem que hi hagi un canvi en la societat hem de començar per aquí.
D'altra banda, el diumenge 24 de novembre la plaça major de Tàrrega s'omplirà amb 1.060 cadires buides en record de les dones mortes per violència de gènere des de l'any 2003 i els fills i filles també assassinats.
Catalunya ja disposa d'un tractament preventiu del VIH gratuït. Es dispensarà només a hospitals, a persones sanes, amb un elevat risc d'infecció. És una pastilla que s'ha de prendre cada dia mentre durin les conductes de risc. Es calcula que beneficiarà unes 2.500 persones. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Es diu PREP, un acrònim de profilaxi preexposició. És una pastilla que cal prendre cada dia per via oral. Es tolera bé i no té efectes secundaris rellevants. Es vendrà en hospitals. Els grups de risc de contagi de VIH són homes gais, prostituts i prostitutes i transsexuals que no utilitzen preservatius. Són unes 2.500 persones. El director de prevenció al VIH, Joan Colom, ha explicat què han de fer per rebre aquest tractament.
Qualsevol persona candidata pot anar doncs, a qualsevol d'aquests dos centres o als 19 altres, un facultatiu el valora, li fa les proves pertinents per assegurar que no té el VIH i al cap d'un mes aproximadament pot prescriure-li. Està previst també en el protocol que hi haurà un mínim de 4 visites anuals. En aquestes 4 visites anuals precisament es valora la capacitat d'adherència i el compliment del tractament.
A Barcelona es dispensaran al cap de Drassanes i als hospitals Clínic, Mar, Sant Pau i a Bellvitge. Suposa una inversió de 840.000 euros que van a càrrec de la Generalitat. En altres països, el fàrmac ha demostrat que redueix nous casos de VIH, que a Catalunya són uns 600 anuals.
En cultura, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la declaració del Museu de Lleida com a museu d'interès nacional, tal i com va aprovar el govern català el 27 de desembre del 2016. Els bisbats d'Osca i Barbastre Monsó van presentar un recurs al considerar que aquesta declaració suposava una protecció que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Osca i Barbastre creuen que la declaració suposa una protecció afegida i que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen des de fa temps i que estan al Museu Lleidatà. Fons de la Conselleria de Cultura defensen, però, que el procediment administratiu va ser correcte i que no afecta la situació jurídica dels béns en litigi. És una consideració que defensa també l'historiador Albert Velasco.
De Museu d'Interès Nacional és una declaració administrativa, cultural, és a dir, per regir el dia a dia de la institució a nivell de pressupost, d'acollida a una sèrie de línies de subvencions, però, i cal dir-ho molt clarament, aquesta declaració no afectava la propietat de les peces, no impediria que les peces poguessin sortir en l'hipotètic cas que passés això del Tribunal de Barbastre que està a punt de sentenciar. Per tant, tot plegat arrenca d'un sense sentit.
L'impacte d'aquesta decisió és genèrica per a tota l'institució i no afectarà les obres que estan exposades. L'estimació del recurs també comportarà que el govern es faci càrrec dels costos del procés, uns 2.000 euros, tot i que l'auto es pot recórrer encara al Tribunal Suprem.
I la companyia de dansa contemporània Cobos Mica Company i l'Ajuntament de Palamós porten un any més al festival Onadens al municipi Baix Empordanès. Aquest és un dels festivals de dansa de referència de la Costa Brava i pretén donar visibilitat a la dansa d'estil contemporani. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Els carrers de Palamós s'ompliran de dansa aquest vespre. Els joves estudiants de formació de Cobos Mica Sits presenten un nou muntatge a partir de 8:45 del vespre a la plaça de l'Església de Santa Maria. Són els vespres en moviment, coreografies lliures i improvisacions de diversos estils de dansa. Tot plegat forma part de l'Ona Dance, el festival de dansa contemporània organitzat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós amb la direcció artística de Cobos Mica Company. Cobos, directora de la companyia, parla de què trobarem avui a vespres en moviment.
Presentar peces curtes que estarem treballant estudiants de formació professional i el que farem és donar-li l'oportunitat, així com fèiem amb el concurs, en aquest cas és directament doncs, al poble de Palamós diferents indrets, presentar solos, duos, trios, grup.
Vespres en moviment, dansa contemporània a la plaça de l'Església de Palamós a 8:45 del vespre.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Terrassa organitzarà el Mundial Femení d'Hoquei Herba de l'any 2022.
La Federació Estatal va presentar dues candidatures, una en solitari i una altra conjuntament amb Holanda, i el Comitè Executiu de la Federació Internacional ha escollit la conjunta. La lluita per les medalles i la final es jugaran a la localitat catalana, mentre que la fase de grups tindrà dues seus, una a Holanda i l'altra a Terrassa. La cita mundialista femenina es disputarà de l'1 al 17 de juliol i reunirà a les millors seleccions mundials per primer cop a Catalunya.
En futbol, el Girona torna avui a Montilivi.
Els de Pep Lluís Martí volen seguir guanyant amb el nou tècnic després de debutar amb victòria a Extremadura a la passada jornada. Avui a les 9 els gironins rebran el Tenerife. Serà el debut a casa del mallorquí, on buscarà trencar la dinàmica com a local en el que el Girona no ha guanyat ni marcat en els dos darrers partits. Escoltem el tècnic mallorquí del Girona.
Sí, molta il·lusió. La veritat és que per jo és important el fet de la unió que han de tenir l'afició entre els jugadors. Crec que és una base molt important, és treure molt de punt dintre nostre, que la gent mos ajudi, i crec que l'única manera de mostrar-lo és que l'equip demostri el potencial que té.
Duel estatal a la Champions femenina.
El Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Lliga de Campions. El partit d'anada jugarà a Madrid el 24 o el 25 de març i el de tornada serà a Barcelona, al Johan Cruyff Estadi, l'1 o el 2 d'abril.
En hoquei patins, el Girona rep el Manlleu.
En partit de la setena jornada de l'hoquei Lliga Femenina a partir de 9:45. Les locals són vuitenes a la classificació amb 3 victòries i 3 derrotes, mentre que les osonenques cinquenes amb un partit pendent. El Manlleu ha de recuperar llocs a la classificació si vol tornar a lluitar pel títol. D'entre la resta de partits, destaca el duel de demà entre les líders del Palau de Plegamans i el quart classificat, el Bigues i Riells.
I en bàsquet, el Força Lleida buscarà una nova victòria al Barrés Nord, on no coneixen la derrota.
Els de Jorge Serna rebran el Càceres en la vuitena jornada de la Lliga Lepor a partir de les 9 de la nit. Els lleidatans tenen un balanç de 3 victòries, 3 derrotes i un partit pendent. El rival, el Càceres, és un rival directe a la classificació. Ha guanyat 4 partits i n'ha perdut 3.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López, al control tècnic, Montse Manent, a la redacció, Didac Alcantara, a l'edició, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana es renova amb The Farewell, un film que s'apropa en tot tragicòmic a la relació de la cultura xinesa amb la malaltia i la mort. Als cinemes també veurem Jennifer López, que interpreta una stripper a Estafadores de Wall Street. I per als aficionats al gènere fantàstic, s'estrena El Hoyo, una pel·lícula espanyola protagonitzada per l'actor català Iván Massaguer.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor.
Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor?
La gente de China cree que del cáncer no se sale.
Billy, una jove nord-americana d'origen xinès, protagonitza The Farewell. Quan la seva família descobreix que l'àvia té un càncer de pulmó terminal, decideix no dir-li i convocar una reunió familiar a la Xina. Tot i que els pares de la Billy es neguen a deixar Nova York per participar en el que consideren una farsa, ella se n'anirà cap al país asiàtic per acomiadar-se de l'àvia. De passada, recuperarà els vincles perduts amb la família a causa de la distància.
Esos tíos de Wall Street. ¿Sabéis qué le hicieron a este país? Robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. Y ninguno de esos cabrones fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como robo, salvo que te dan las llaves. ¿Te apuntas?
Estafadores de Wall Street, una pel·lícula inspirada en fets reals, ens mostra com un grup de ballarines d'estriptease s'uneix per estafar els seus clients, magnats rics de Wall Street. Capitanejades per una ballarina interpretada per Jennifer López, veuran que el negoci perilla quan una periodista del New York Magazine comenci a investigar-les. Llavors, hauran de refermar la lleialtat per damunt de l'enveja i de l'avarícia.
El hoyo.
Sí.
El hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que les sobra a los de arriba.
L'actor català Ivan Massaguer protagonitza El Hoyo. El film ens trasllada a un futur distòpic en què una estranya presó es divideix en nivells. En cada nivell hi viuen dues persones i al mig hi ha un gran forat. Per la fosa baixa una plataforma amb les restes del menjar que han engolit les persones de les plantes superiors. És impossible saber el nombre de nivells, així que els que viuen a la presó han d'adaptar-s'hi ràpidament per aconseguir la fortalesa mental que els permeti sobreviure.
Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señor.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Oriol Junqueras no podrà ser finalment el cap de llista d'Esquerra Republicana pel 10-N. La Junta Electoral Central ha rebutjat la seva petició de ser restituït. Considera que la proclamació de candidats és un acte ferm que ja va tenir el seu període de recurs. Montse Manent.
I a aquesta hora estem pendents de la decisió de la JEC sobre la denúncia interposada pel Partit Popular per prohibir els actes convocats per Tsunami Democràtic per demà, jornada de reflexió.
El Tribunal Suprem ordena a la Junta Electoral Central que permeti votar els policies desplaçats a Catalunya pel dispositiu del 10-N.
El dispositiu haurà de controlar 2.670 col·legis repartits a tot Catalunya. Hi haurà 8.365 meses electorals per escollir 48 diputats i 16 senadors. A Palamós, prop de 13.000 persones estan cridades a votar diumenge.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Al igual que en anteriors comicis, la nau dels 50 metres de Palamós és la que plega un major nombre de meses electorals, amb un total de 7. A l'aula d'aprenentatge, l'antiga escola Vila Romà, hi ha 5 meses, les mateixes que l'escola La Vila. Tant l'Ajuntament de Palamós com la sala polivalent de Pla d'Esplà hi ha 2 meses on poder votar. En aquestes eleccions el cens ha augmentat de 18 persones a Palamós en relació als comicis d'aquest passat mes d'abril.
El Consell de Ministres porta al Tribunal Constitucional dues resolucions de la mesa del Parlament de Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació presentades per la CUP.
Ha estat en l'últim Consell de Ministres de la legislatura. La portaveu del govern, Isabel Celà, ha acusat el Parlament d'incidir en la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació declarat anticonstitucional.
Que el president del Parlament, el secretario general y los demás miembros de la mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las reconsideraciones estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional. Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite el Parlament pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña.
Catalunya ja disposa d'un tractament preventiu del VIH gratuït. Es dispensarà només als hospitals i a persones sanes que tinguin un alt risc d'infecció.
Es calcula que beneficiarà unes 2.500 persones. El director de prevenció del VIH, Joan Colom, ha explicat què han de fer per rebre aquest tractament.
Qualsevol persona candidata pot anar a qualsevol d'aquests dos centres o als 19 altres, un facultatiu el valora, li fa les proves pertinents per assegurar que no té el VIH, i al cap d'un mes, aproximadament, pot prescriure-li. Està previst també en el protocol que hi haurà un mínim de 4 visites anuals. En aquestes 4 visites anuals, precisament, es valora la capacitat d'adherència i el compliment del tractament.
I en cultura, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la la declaració del Museu de Lleida com a museu d'interès nacional.
El TCJ ha acceptat el recurs dels bisbats d'Osca i Barbastre-Montsó, on consideren que aquesta declaració suposa una protecció que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen.
UAU, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Fons de la Conselleria de Cultura defensen, però, que el procediment administratiu va ser correcte i que no afecta la situació jurídica dels béns en litigi. És una consideració que defensa també l'historiador Albert Velasco.
És una declaració administrativa, cultural, és a dir, per regir la institució a nivell de pressupost, d'acollida a una sèrie de línies de subvencions, però, i cal dir-ho molt clarament, aquesta declaració no afectava la propietat de les peces.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La predicció meteorològica d'aquestes properes hores vindrà marcada per una banda pel vent de component oest que bufa amb ratxes molt fortes a la meitat oest del territori i també per un augment progressiu dels núvols amb algunes precipitacions que ja fan acte de presència a zones del Pirineu, altres zones del terç nord i també del terç oest. A partir de la nit, els núvols minvaran, les precipitacions també, tret del vessant nord del Pirineu, on es mantindran fins a demà al mig matí aproximadament. De fet, començarem la jornada de demà amb predomini del sol tret del vessant nord del Pirineu i serà a partir de mitja tarda quan tornarà a arribar un sistema frontal que deixarà núvols abundants i algunes precipitacions a partir del vespre. El vent encara demà matí bufarà amb ratxes molt fortes i anirà fluixant a partir de les hores. A més, parlarem d'un avís de neu. A cotes d'uns 1.400 metres podrien acumular 20 centímetres de neu al vessant nord del Pirineu i la cota podria baixar puntualment fins als 900 o 1.000 metres en moments on la precipitació sigui més intensa. Temperatura avui semblant una miqueta més baixa, demà es recuperarà un parell de graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, continua aquesta tarda tranquil·la a la xarxa viària. També en aquestes vies més properes a Barcelona sembla que hi hagi menys trànsit del que tocaria un divendres a la tarda, però malauradament tenim un parell d'incidències que ens compliquen la circulació. Per una banda, un accident important que s'ha produït a la C15, al tram de Vilafranca del Penedès, i que talla la via en totes dues direccions, amb desviaments per una via alternativa, però com dèiem, la C15 continua tallada a Vilafranca del Penedès en tots dos sentits de la marxa. I tenim un segon accident, en aquest cas a l'autopista AP7, a Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, en sentit Tarragona, diguem-ne, i aquí la cua és d'uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, això a l'AP7. A més, us recordem que calen cadenes a l'hora de circular per la C28 al Port de la Bonaigua i per accedir al Pla de Beret. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Oriol Junqueras no podrà ser finalment el cap de llista d'Esquerra Republicana pel 10-N. La Junta Electoral Central ha rebutjat en aquest últim dia de campanya electoral la seva petició de ser restituït perquè considera que la proclamació de candidats és un acte ferm que ja va tenir el seu període de recurs.
Segons la GEC, ha acabat el termini per recórrer, però a més considera que la LOREC no preveu que siguin elegibles les persones amb sentència ferma de pena de presó. Els republicans argumentaven que el Suprem va condicionar la inhabilitació a la resolució que ha de fer la setmana que ve al Tribunal de Luxemburg i que, per tant, no estaria inhabilitat fins aleshores. Paral·lelament, Esquerra ha presentat un altre recurs davant el Tribunal Suprem sol·licitant la llibertat de Junqueras.
Pendents també a aquesta hora de la decisió de la Junta Electoral sobre la denúncia interposada pel Partit Popular per prohibir els actes convocats per Tsunami Democràtic demà en aquesta jornada de reflexió.
Tsunami Democràtic ha convocat actes de caràcter lúdic però també reivindicatiu a 300 municipis de Catalunya per demà dissabte. El PP n'ha demanat la suspensió. Els populars han presentat recursos davant de les quatre juntes electorals provincials de Catalunya. Consideren que tenen la finalitat d'influir en el sentit del vot dels ciutadans a les eleccions. Pel que fa a les convocatòries de Tsunami Democràtic, els experts asseguren que la GEC les suspendrà basant-se en precedents com el 15M, en què es va prohibir una manifestació dels anomenats indignats durant la jornada de reflexió de les generals del 2011.
Doncs entre tota aquesta programació d'actes a Reus, per exemple, el Tsunami Democràtic ha programat una jornada d'activitats durant tot el dia, des de les 12 del migdia i fins a les 10 de la nit. La nova ràdio, David Fernández.
A les 12 del migdia es convoca a sumar-se a la concentració dels avis i àvies de Reus per la Llibertat i a partir d'aquí s'ha programat un vermut amb punxadiscos, un dinar popular i sobretaula amb cant improvisat i ball folk fins a l'hora de berenar. Tot seguit, a un quart de set de la tarda, actuarà el grup local Terraferma i hi haurà Pilars Castellers, ballada d'elements festius i un concert del cantautor valencià Josep Lluís Notari. A tres quarts d'hora el manifest de la coordinadora d'entitats de Reus per la Llibertat i la Democràcia i després el grup de suport de la Laura, una de les noies detingudes a Tarragona, pronunciarà un parlament just abans de començar la manifestació encartellada prevista per un quart de nou del vespre pels carrers del centre de la ciutat i dels parlaments polítics que marcaran el final de la jornada. A banda, i durant tot el dia, a la mateixa plaça del Mercadal, s'instal·larà un espai on s'hi faran xerrades i tallers de ciberseguretat, de fiscalitat o de pancartes, entre d'altres.
I I encara un darrer apunt d'aquesta reunió de la Junta Electoral Central. Aquest divendres, el Tribunal Suprem ordena a la GEC que permeti votar els policies desplaçats a Catalunya pel dispositiu del 10N.
El Suprem ha acceptat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel sindicat de la Policia Nacional, Jupol, contra l'acord de la GEC de dimecres, en el qual rebutjava prendre les mesures necessàries perquè els antidisturbis puguin exercir el dret a vot. Només podran acollir-se, però, a aquestes mesures excepcionals els agents de la Policia Nacional que hagin estat desplaçats sense advertència prèvia a partir del 31 d'octubre del 2019, inclòs.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Precisament, la polèmica del vot dels policies ve per l'ampli dispositiu policial previst des del Ministeri de l'Interior per cobrir aquesta jornada electoral a Catalunya. Més de 4.500 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil controlaran, juntament amb 8.000 Mossos d'Esquadra, els diferents col·legis electorals repartits a Catalunya.
En total s'obriran 2.670 col·legis de tot Catalunya i hi haurà 8.365 meses electorals per escollir 48 diputats i 16 senadors. D'aquestes, 32 diputats són per Barcelona, 6 per Girona, 4 per Lleida i 6 per Tarragona. Més de 5.600.000 catalans estan cridats a votar aquest 10N. El Ministeri de l'Interior ha previst un ampli dispositiu policial per garantir la normalitat a la jornada electoral. Així ho ha assegurat aquest migdia la ministra portaveu Isabel Celà, que ha qualificat el reforç policial de totalment adequat.
El despliegue en Cataluña se ha estudiado las instituciones competentes, en este caso el Ministerio del Interior, obviamente sigue con la coordinación de los Mossos, que no dejan de ser más que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y será el adecuado para que el ejercicio del voto se haga con total garantía.
I pel que fa al territori, cada municipi es prepara per aquesta nova convocatòria electoral. A Palamós, per exemple, prop de 13.000 persones estan cridades a votar aquest diumenge en les 21 meses que hi ha repartides en els 5 col·legis electorals. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Al igual que en anteriors comicis, la nau dels 50 metres de Palamós és la que plega un major nombre de meses electorals, amb un total de 7. A l'aula d'aprenentatge, l'antiga escola Vila Romà, hi ha 5 meses, les mateixes que l'escola La Vila. Tant l'Ajuntament de Palamós com la sala polivalent de Pla d'Esplà, hi ha 2 meses on poder votar. En aquestes eleccions, el cens ha augmentat de 18 persones a Palamós en relació als comicis d'aquest passat mes d'abril. A les darreres eleccions generals, celebrades el passat 28 d'abril, la participació a Palamós va ser d'un 73,7%. Esquerra Republicana de Catalunya va ser la força més votada a Palamós, amb 2.852 vots, seguits pel PSC, Junts per Catalunya, Ciutadans, En Comú Podem, Vox i PP. Les de diumenge són les segones eleccions generals en un any i les quartes que es convoquen a Espanya des de desembre de 2015.
I finalment, la Junta Electoral Central permet la trobada gegantera d'aquest diumenge a Sant Joan de Vilatorrada, que havia prohibit en un inici perquè coincidia en plena jornada electoral. Ara la GEC permet, però, que la trobada es mantingui pel 10 de novembre, però sempre i quan l'Ajuntament supervisi l'acte i garanteixi el desenvolupament de les eleccions. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la Junta Electoral de Manresa finalment ha rectificat i ha decidit permetre la trobada gegantera que s'havia previst per diumenge, malgrat coincidir amb la jornada electoral. Davant la primera negativa de la Junta de celebrar la trobada gegantera en diumenge, l'acte s'havia avançat a dissabte a la tarda, malgrat que no fos la millor opció. L'alcalde, Jordi Solarnou, havia defensat que la trobada es faria sí o sí aquest cap de setmana, de la mateixa manera que es fa cada any des de fa 37 edicions. Ell mateix ha explicat que vincula la decisió de la Junta Electoral de Manresa amb el fet que es tracta de la població on hi ha la presó de Lledoners.
Sant Joan de Vilatorrada, estem en el punt que estem, és on tenim la presó de Lledoners, i crec que això, el fet de veure Sant Joan de Vilatorrada, doncs la Junta Electoral ha pensat que aquí podria passar alguna cosa realment greu. Jo penso que en cap moment, nosaltres som pacífics, i en cap moment no hi ha d'haver cap altercat.
Segons ha escrit Canvia la Junta Electoral aquest divendres, els responsables de la colla gegantera, es pot fer la trobada sempre i quan l'Ajuntament supervisi l'acte i es garanteixi el desenvolupament normal de la jornada electoral i l'accés i sortida dels col·legis.
I encara un darrer punt. Detingut un regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, i número 22 a la llista dels populars per Barcelona, aquest 10N, ha estat detingut en el marc d'una operació policial contra estafa. L'alcalde socialista Javier Sandoval ha remarcat que aquesta detenció no té res a veure amb les finances de l'administració local. Ràdio Sambi, Jaume Portell.
Arenys de Mar i a la seu de l'empresa del regidor Sant Vicentí. Maresme360.cat publica que, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el resultat de l'operació és de 5 detinguts i 8 entrades a domicilis i empreses. El cas es troba sota secret sumarial. L'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, ha declarat que la corrupció és una línia vermella per ell i ha aclarit el rol de Guillem al consistori.
Aclarir una cosa que sembla que a lo millor no és significativa, però que per mi sí que ho és, és que el senyor Guillem forma part del consell assessor del govern i no forma part de l'equip de govern.
Guillem és regidor de Governació, Mobilitat, Comerç i Turisme a Sant Vicenç de Montalt.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Ho hem sabut fa uns minuts, el Regne Unit ha acceptat a tràmit l'euroordre emesa per la justícia espanyola contra l'exconsellera Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia.
Després de les aclaracions i la informació complementària enviada pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, la policia britànica ha acceptat la tramitació i Ponsatí haurà de declarar dijous vinent. Un jutge decidirà si accepta o no extraditar Ponsatí després de la seva declaració.
Una notícia que arriba el mateix dia que la Comissió Europea ha reclamat a Josep Borrell respecte a les regles i a la confidencialitat del sistema de comunicació Sirene.
El ministre d'Afers Exteriors va fer una piulada sobre la rectificació de l'ús del terme desproporcionada que van utilitzar les autoritats britàniques en relació a l'euroordre contra Clara Ponsatí.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres demanar al Tribunal Constitucional que anul·li dues resolucions de la Mesa del Parlament de Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació. Una és la proposta de la CUP que el ple del Parlament expressés la seva voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació. L'altra és la moció de la Mesa del Parlament de rebuig a les demandes de reconsideració presentades per Ciutadans, el PSC i el PP en contra de la resolució de la CUP. Irene Sagalés, bona tarda.
Bona tarda. En la compareixença posterior al que ha estat l'últim Consell de Ministres, la portaveu en funcions del govern espanyol, Isabel Celà, ha acusat al Parlament d'incidir en la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació que, segons ha dit, el Tribunal Constitucional ha declarat nul i inconstitucional en dues sentències.
El gobierno considera que el president del Parlament, el secretario general y los demás miembros de la mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las reconsideraciones estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional. Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite el Parlamento pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña.
A través de Twitter, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha pronunciat respecte a aquesta petició del govern espanyol al Tribunal Constitucional. Torrent ha acusat el govern del PSOE de seguir judicialitzant, amenaçant i censurant i ha insistit en defensar que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Catalunya ja disposa d'un tractament preventiu del VIH gratuït. Es dispensarà només a hospitals a persones sanes amb un elevat risc d'infecció. És una pastilla que s'ha de prendre cada dia mentre durin les conductes de risc. Es calcula que beneficiarà unes 2.500 persones. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Es diu PREP, un acrònim de profilaxi preexposició. És una pastilla que cal prendre cada dia per via oral. Es tolera bé i no té efectes secundaris rellevants. Es vendrà en hospitals. Els grups de risc de contagi de VIH són homes gais, prostituts i prostitutes i transsexuals que no utilitzen preservatius. Són unes 2.500 persones. El director de prevenció al VIH, Joan Colom, ha explicat què han de fer per rebre aquest tractament.
Qualsevol persona candidata pot anar doncs, a qualsevol d'aquests dos centres o als 19 altres, un facultatiu el valora, li fa les proves pertinents per assegurar que no té el VIH i al cap d'un mes aproximadament pot prescriure-li. Està previst també en el protocol que hi haurà un mínim de 4 visites anuals. En aquestes 4 visites anuals precisament es valora la capacitat d'adherència i el compliment del tractament.
A Barcelona es dispensaran al cap de Drassanes i als hospitals Clínic, Mar, Sant Pau i a Bellvitge. Suposa una inversió de 840.000 euros que van a càrrec de la Generalitat. En altres països, el fàrmac ha demostrat que redueix nous casos de VIH, que a Catalunya són uns 600 anuals.
L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, es reunirà possiblement aquest pròxim dilluns amb la Federació d'Associacions de Veïns per tractar la polèmica construcció del centre penitenciari obert, que ha generat una oposició frontal amb els veïns del Parc del Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
En aquesta reunió, els veïns no només traslladaran el seu enuig per l'edificació del centre, sinó també negociaran millores per la zona, com per exemple més enllumenat. Per Roser Barrio, de l'Associació de Veïns del Francolí, hi ha el neguit que aquesta instal·lació faci augmentar la inseguretat.
Estar al costat d'un parc no facilita la seguretat al barri. És la part verda de la ciutat més gran i creiem que hi haurà una reducció d'usuaris per la inseguretat que es crearà. L'estiu passat va ser el punt de la ciutat amb més robatoris de pisos que hi va haver en tot l'estiu. Vull dir, i estem al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, de la comissaria de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.
L'edifici, de 5 plantes, es construirà en un solar al costat de la comandància de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona, amb una inversió de més de 9 milions d'euros. El centre obert està expressament dissenyat per al tractament dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen condemna a l'antiga presó de la ciutat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la declaració del Museu de Lleida com a museu d'interès nacional, tal i com va aprovar el govern català el 27 de desembre de 2016. Els bisbats d'Osca i Barbastre Montsó van presentar un recurs al considerar que aquesta declaració suposava una protecció que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Osca i Barbastre creuen que la declaració suposa una protecció afegida i que impedeix el trasllat de les obres de la franja que reclamen des de fa temps i que estan al Museu Lleidatà. Fons de la Conselleria de Cultura defensen, però, que el procediment administratiu va ser correcte i que no afecta la situació jurídica dels béns en litigi. És una consideració que defensa també l'historiador Albert Velasco.
De Museu d'Interès Nacional és una declaració administrativa, cultural, és a dir, per regir el dia a dia de la institució a nivell de pressupost, d'acollida a una sèrie de línies de subvencions, però, i cal dir-ho molt clarament, aquesta declaració no afectava a la propietat de les peces, no impediria que les peces poguessin sortir en l'hipotètic cas que passés això del Tribunal de Barbastre que està a punt de sentenciar. Per tant, tot plegat arrenca d'un sense sentit.
L'impacte d'aquesta decisió és genèrica per a tota la institució i no afectarà les obres que estan exposades. L'estimació del recurs també comportarà que el govern es faci càrrec dels costos del procés, uns 2.000 euros, tot i que l'auto es pot recórrer encara al Tribunal Suprem.
La companyia de dansa contemporània Cobos Mica, Company i l'Ajuntament de Palamós porten un any més al festival Ona Dance al municipi Baix Empordanès. Aquest és un dels festivals de dansa de referència de la Costa Brava i pretén donar visibilitat a la dansa d'estil contemporani. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Els carrers de Palamós s'ompliran de dansa aquest vespre. Els joves estudiants de formació de Cobos Mica Seeds presenten un nou muntatge a partir de 8:45 del vespre a la plaça de l'Església de Santa Maria. Són els vespres amb moviment, coreografies lliures i improvisacions de diversos estils de dansa. Tot plegat forma part de l'Ona Dance, el festival de dansa contemporània organitzat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós amb la direcció artística de Cobos Mica Company. Olga Cobos, directora de la companyia, parla de què trobarem avui a Vespres amb Moviment.
Presentar peces curtes que estarem treballant estudiants de formació professional i el que farem és donar-li l'oportunitat, així com fèiem amb el concurs, en aquest cas és directament doncs, al poble de Palamós, diferents indrets, presentar solos, duos, trios, grup.
Vespres en moviment, dansa contemporània a la plaça de l'Església de Palamós a 8:45 del vespre.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Terrassa organitzarà el Mundial Femení d'Hoquei Herba l'any 2022.
La Federació Estatal va presentar dues candidatures, una en solitari i una altra conjuntament amb Holanda, i el Comitè Executiu de la Federació Internacional ha escollit la conjunta. La lluita per les medalles i la final es jugaran a la localitat catalana, mentre que la fase de grups tindrà dues seus, Holanda i l'altra Terrassa. La cita mundialista femenina es disputarà de l'1 al 17 de juliol i es reunirà a les millors seleccions mundials per primer cop a Catalunya.
En futbol, el Girona torna avui a Montilivi.
Els de Pep Lluís Martí volen seguir guanyant amb el nou tècnic després de debutar amb victòria a Extremadura la passada jornada. Avui a les 9 els gironins rebran el Tenerife. Serà el debut a casa del mallorquí on buscarà trencar la dinàmica com a local en el que Girona no ha guanyat ni marcat en els dos darrers partits. El tècnic mallorquí del Girona vol seguir amb la dinàmica positiva.
de saber que a través d'aquestes victòries se ponen a la feina i estan més tranquils, però la veritat és que el partit d'Extremadura ja està guanyat, ja no hem de pensar en ell, l'únic que hem de pensar és fer la feina ben feta durant aquesta setmana. Sí, és cert que ha estat una setmana típica amb menys entrenaments, però l'equip l'he vist molt bé, amb aquesta confiança que necessiten de jugadors per afrontar un repte i un partit difícil com el que ens trobarem cada fin de setmana.
Duel estatal a la Champions femenina.
El Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Lliga de Campions. El partit d'anada jugarà a Madrid el 24 o el 25 de març i el de tornada serà a Barcelona, al Johan Cruyff Stadi, l'1 o el 2 d'abril.
En bàsquet, el Força Lleida buscarà una nova victòria al Barris Nord, on no coneixen la derrota.
Els de Jorge Serna rebran el Càceres en la vuitena jornada de la Lliga Lepor a partir de les 9 de la nit. Els lleidatans tenen un balanç de 3 victòries, 3 derrotes i un partit pendent. El rival, el Càceres, és un rival directe a la classificació. Ha guanyat 4 partits i n'ha perdut 3.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Nova cita al pavelló Barris Nord de Lleida, la que té l'ICG Força Lleida d'aquest mateix divendres davant un equip, el Càceres, que ha començat la temporada sent una de les sorpreses d'aquesta edició de la Lepor i que per Jorge Serna, entrenador dels lleidatans, es podria definir de la següent forma. L'escoltem.
Càceres sufrieron mucho la temporada anterior. Eso supuso cambios importantes estructurales en la organización y yo creo que del golpe del año pasado han reaccionado. ¿Y cómo han reaccionado? Pues lo primero, fichando una pareja de bases buenísima, que han renovado algunos de los jugadores exteriores que más amenaza tenían, pero han incorporado también dos buenos anotadores.
El partit aquest mateix divendres a les 9 del vespre al Barris Nord de Lleida.
En hoquei patins, el Girona rep el Manlleu.
En partit de la setena jornada de l'hoquei Lliga femenina, a partir de 9:45. Les locals són vuitenes a la classificació, amb 3 victòries i 3 derrotes, mentre que les osonenques, cinquenes, amb un partit pendent. El Manlleu ha de recuperar llocs a la classificació si vol tornar a lluitar pel títol. D'entre la resta de partits, destaca el duel de demà entre les líders del Palau de Plegamans i el quart classificat, el Bigues i Riells.
I en motor, la festa dels Márquez es veurà a les televisions locals.
A Cervera, la Segarra ja es prepara per la gran festa d'homenatge als seus dos campions del món del motociclisme, Marc i Àlex Márquez, que han fet doblet a les categories de MotoGP i Moto2. La festa serà demà i es podrà seguir per la xarxa a partir de les 7. Ara mateix, la Paeria els hi està fent un acte de reconeixement.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
De festes n'hi ha de molts tipus. Festes majors, festes d'aniversari, festes de disfresses, festes infantils, festes de piscina... L'important és que hi hagi ganes de passar-s'ho bé, independentment del format. Precisament per això, també és possible fer una festa assegut davant l'ordinador. Són el que es coneixen com les LAN parties, trobades on els ordinadors dels assistents es connecten a través de xarxes locals d'alta velocitat per compartir jocs i aplicacions. Una de les més destacades dels Països Catalans i que l'any passat va superar els 700 inscrits és la que se celebra aquesta setmana, la Mollerussa LAN Party. D'aquest dijous a aquest diumenge, League of Legends, Counter-Strike, FIFA i Tekken són alguns dels videojocs on es podrà competir a la LAN Party de la capital del Pla d'Urgell. Poca broma, perquè els premis per als guanyadors sumen més de 5.000 euros. A banda, un altre torneig competit, però bastant més curiós, serà el de llançament de discos durs. Els participants hauran de fer cistella en un barril de cervesa. També hi haurà un taller sobre refrigeració líquida per a ordinadors. Del 7 al 10 de novembre, 12a edició de la Mollerussa Land Party al recinte firal de Mollerussa. Informació, inscripcions i horaris al web mollerussalandparty.com.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Alcem les copes i endinsem-nos en l'abisme del plaer i demanem clemència. El vi serà, per una nit, de fur de l'endemig. Tinguem set i demanem no saciar-nos, perquè fes-te notar que la vida serà, quan fem comptes, les voltes que l'haurà rist i plorat. Deixem que el gat es carregui de raons per a les set vides. Jorge Brotons, dins del llibre La raó de les séquies.